TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8:30 d'aquest dimarts, dia 18 de novembre, dia en què el vicepresident Antoni Costa compareixerà al Parlament per donar compte de les negociacions sobre els pressupostos de la comunitat per al 2026. El PP espera que serveixi per accelerar un acord per encarrilar al manco l'aprovació del sostre de despesa. Tot això en una jornada que serà crucial també a Madrid, a la Moncloa, per avançar en l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat. Avui el govern central ha d'aprovar el seu sostre de despesa i també la senda d'estabilitat. Ahir es va reunir amb les comunitats autònomes, l'executiu balear en va sortir escèptic, també després de l'anunci de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que diu que presentarà una nova proposta de finançament autonòmic.
El modelo que estamos diseñando de régimen común es aplicable para todas las comunidades autónomas de régimen común. Pero el modelo contemplará singularidades.
La presidenta del govern, Marga Proent, reclama que la negociació sigui multilateral i conjunta entre totes les comunitats autònomes.
Esperam que aquesta negociació sigui entre tots, sigui transparent i sigui multilateral.
Tot d'una, ampliem la informació en una jornada en què també hi ha altres qüestions destacades. La Fiscalia defensa que la dona acusada de cremar viu i matar un home gran i dependent d'Eivissa tenia un mòbil econòmic.
Avui és el segon dia del judici amb jurat popular a l'Audiència Provincial. La defensa assegura que l'acusació només es fonamenta en la sospita d'una de les filles de la víctima de 77 anys que va morir després d'incendiar-se a casa seva el 2023 a Ses Païsses.
La Conselleria de Salut assegura que complirà la futura llei antitabac que prepara el govern central.
L'avantprojecte prohibeix fumar i vapejar a les terrasses dels bars i també inclou la prohibició que els menors fumin. Fins ara, aquest darrer punt no estava regulat, ja que la prohibició es limitava a la venda de tabac.
A Menorca, un centenar de famílies d'usuaris i de treballadors de la residència geriàtrica de Sant Lluís s'han concentrat a les portes de l'edifici per demanar responsabilitats per les deficiències en la gestió del centre.
Asseguren que els problemes varen començar al març amb la nova empresa gestora, Cerveo. Tòfol Coll és el representant de les famílies.
Abans els hi feien activitats, els tenien en moviment, tenien una qualitat de vida, una dignitat. Estem xerrant de persones. Sembla que ara tot va per nombres, no? Ràtio, com que es respecta la ràtio mínima, doncs sembla que ja està.
S'han concentrat en pancartes on es podia llegir menys discursos, més recursos, i el geriàtric és un servei, no un negoci.
I la matinada també ens ha deixat un titular destacat de l'actualitat internacional. El Consell de Seguretat de l'ONU ha aprovat el Pla de Pau per a la Franja de Gaza elaborat pels Estats Units. Entre els 20 punts inclou establir a l'enclavament palestí una força internacional fins al 2027.
La Xina i Rússia s'han estès, però s'ha aprovat per 13 vots a favor, cosa que ha agraït el representant dels Estats Units davant l'ONU, Mike Walls.
Thank you to the council members for this historic and constructive.
Diu, o dona les gràcies per la resolució que diu que és històrica. També ha apuntat que aquesta iniciativa assegura que el poble de Gaza es pugui alimentar i no permet que Hamas es reconstrueixi.
I ara connectam amb la Direcció General de Trànsit i saludam a Dani Fornés perquè sembla que hi ha alguns problemes a la circulació a Palma. Bon dia, Dani.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, en aquestes hores demanant precaució a la carretera de Manacor, en sentit Palma, a l'altura de Son Ferriol, a la rotonda de CLH, ha hagut un camió que ha perdut alguna de càrrega, ha perdut grava, i això està dificultant un poc la circulació en aquesta rotonda, en sentit cap a Palma. Està creant alguna de retenció, tampoc és molt important, però ja n'hi ha de retenció a Son Ferriol. També les retencions habituals a la via de cintura, en sentit Andrats, des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carrera Gó, i en sentit aeroport, a la zona d'escoles també hi trobaran retencions. A l'autopista d'Inca també encara queda circulació lenta per entrades polígono de Son Castelló fins a l'entrada de Palma. És tot, molt bon dia.
Moltes gràcies, Dani Fornés, per aquesta darrera hora de l'estat de les carreteres. I en els esports, avui torna la Lliga de Primera Divisió de Futbol Sala. L'Illes Balears Palma Futsal rep el líder de la competició. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Palma Futsal rebrà el Pozo Múrcia al Palau Municipal d'Esports de Somos. Avui, quan siguin les 7:30 del vespre, el conjunt mallorquí cercarà una nova victòria davant un rival que només ha perdut un partit i que suma 9 victòries consecutives. El partit el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. També en futbol sala, a la Copa del Rei, el Gasifred Atlètic rebrà avui hora baixa un equip de primera divisió com és el Jaén. I en bàsquet, avui es juguen els vuitens de final de la Copa d'Espanya. El Palmer s'enfronta a un dels màxims favorits, com és l'Estudiante, serà a les 8 del vespre, i el Sant Antoni també a les 8 rebrà l'Ourense. En joc, dues places per als quarts de final.
I pel que fa al temps, continua la baixada de temperatures. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada en què la temperatura tornarà a baixar i de la mateixa manera les precipitacions continuaran presents. D'una banda, pel que fa a la temperatura, esperant que la màxima giri entre els 16 i 19 graus aproximadament. Però aquests dies següents aquest termòmetre continuarà disminuint. De fet, a partir de dijous, moment en el qual s'espera la major baixada, fins i tot podríem arribar a tornar a veure neu a la Serra de Tramuntana. D'altra banda, pel que fa al cel, avui les pluges tornaran a fer-se presents, sobretot a partir del migdia. En aquest moment, les precipitacions de caràcter local podrien caure en certa intensitat allà on descarreguin, però, com dèiem, no afectaran arreu. D'altra banda, el vent tornarà bufant força. Ho farà principalment de tramuntana i serà entre el nord de Mallorca i de Menorca on es generi la situació més complicada. En aquests espais, el panorama marítim serà bastant complicat. De fet, podrem arribar a tenir ones que superin els 3-4 metres d'altura d'ona màxima. Ara mateix tenim a les Pitiuses 13 graus a Sant Josep i 15 a Sant Francesc. A Mallorca, 11 graus a Bunyola, 13 a Buja i 16 a Cala Ratjada. I a Menorca, 13 graus a Alaior i 14 a Ferreries.
Són les 8 i 6 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Bany a la redacció, escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El Consell de Ministres aprovarà avui la senda de dèficit públic, que és el pas previ per elaborar els pressupostos generals de l'Estat per al 2026. Ahir el govern central es va reunir amb les comunitats autònomes en el Consell de Política Fiscal i Financera, en què va presentar aquest pla que preveu un marge de dèficit per a les comunitats del 0,1% del PIB en els tres pròxims anys. També preveu una entrega a compte per a les Balears de 3.100 milions d'euros, un 5,7% més que enguany.
Les entregues a compte són els pagaments del govern central a les comunitats autònomes per anticipar els fons que els corresponen pel sistema de finançament autonòmic. De manera global, aquestes entregues a compte s'incrementen un 7% respecte de l'any anterior. A les Balears, aquest increment no arriba a un 6%. El Ministeri d'Hisenda diu que el major dinamisme de l'economia espanyola i el compromís amb les comunitats autònomes permet ampliar aquestes quantitats, mentre que per part del govern, la vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles, s'hi mostra en desacord i considera que es manté el dèficit d'inversions a les illes.
Que fa l'Estat és quedar-se més per ell i menys per les comunitats autònomes. Per tant, a partir d'aquí nosaltres, ja vist el dèficit d'inversió que tenim a Balears, no podem estar mai d'acord amb algo que és perjudicial pels ciutadans de Balears.
El govern central també ha anunciat que presentarà a principi d'any, de l'any que ve, una proposta de reforma del finançament autonòmic. L'objectiu de la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, Irene Maria Jesús Montero, és aprovar-lo abans d'acabar la legislatura i que entri en vigor l'any 2027.
El modelo que estamos diseñando de régimen común es aplicable para todas las comunidades autónomas de régimen común. Pero el modelo contemplará singularidades y contemplará un debate multilateral, la del conjunto del modelo, con la posibilidad de abordar determinadas materias de manera bilateral.
Tot i el calendari que es planteja, la ministra preveu que les comunitats governades pel Partit Popular no posaran les coses fàcils, segons l'actitud que ha mostrat el Consell.
De fet, la consellera Estarelles diu que ha sortit de la reunió més preocupada del que hi ha entrat, això fent referència a la negociació bilateral entre l'executiu central i Catalunya. La presidenta del govern, Marga Proens, ha exigit que les Balears siguin compensades per l'esforç econòmic que fan, sobretot en termes d'insularitat i de població flotant, que també considera que s'han de tenir en compte a l'hora de planificar el nou sistema de finançament.
Esperam que aquesta negociació sigui entre tots, sigui transparent i sigui multilateral, perquè si no, les Illes Balears hi serà denunciant tractes de favor o denunciant tractes bilaterals que sempre acaben pagant les butxaques dels ciutadans de les Illes Balears.
De moment, com dèiem, l'objectiu del govern central és aprovar avui el sostre de despesa i els objectius d'estabilitat, que són els dos pilars sobre els quals es fonamenta l'elaboració dels pressupostos. El tràmit va amb retard, ja que els comptes públics s'haurien d'haver presentat abans de dia 1 d'octubre. I recordem que, de moment, Pedro Sánchez està en fora de tenir els suports parlamentaris necessaris per tirar endavant el pressupost, més encara després de la ruptura amb Junts. Pendents de si hi haurà nous pressupostos, també en el cas de les Illes, el vicepresident del govern, Antoni Costa, compareix avui per explicar l'estat de les negociacions amb els dos únics partits que han accedit a seure amb el govern. Serà el ple del Parlament, que comença a les 9. Marta Puyalto.
El Partit Popular espera que la compareixença del vicepresident Costa serveixi per accelerar un acord amb els socialistes o Vox i encarrilar un nou pressupostos. A Sebastià Sagreras.
Esperen que durant el debat se pugui accelerar també l'acord sobre el sostre de despesa. Sabeu que una de les nostres premisses és negociar sempre en base a la discreció.
L'oposició, però, en fa una lectura ben diferent. El PSC i Més per Mallorca creuen que hi ha una manca de voluntat real de voler arribar a un acord. Són el socialista Llorenç Pou i l'ecosobiranista Lluís Apesteguía.
Falta d'interès real del govern del Partit Popular per avançar amb el sostre de despesa, i segurament aquesta falta d'interès té que veure amb els seus problemes de gestió. És un govern que està paralitzat.
El govern no té cap intenció de presentar els seus pressupostos en el Parlament, perquè no té, en realitat, cap intenció de negociar-los.
Vox critica les negociacions PP-PSOE i veu versemblant que aquestes dues formacions puguin arribar a una entesa. Manuela Cañadas.
Nosotros no tenemos nada que pactar con la izquierda, pero ni para bien ni para mal. Entonces ellos sabrán lo que hacen. Es el bipartidismo de siempre. No nos sorprende nada.
Costa compareix aquest dimarts a proposta de tots els grups de l'oposició.
D'altra banda, Vox ha registrat al Parlament una llei per prohibir l'ús del niqab i del burca en espais públics. Són dos tipus de vel que cobreixen tot el cos de la dona, també la cara.
D'aquesta manera, Vox rebaixa la proposta que va fer la setmana passada, en la qual volia prohibir qualsevol mena de vel i que la cambra autonòmica va tombar amb els vots en contra de l'esquerra i l'abstenció del PP.
I el nou centre per acollir els menors migrants no acompanyats al quarter de Sant Tous a Palma entrarà en funcionament en menys de 2 mesos. Tindrà 16 places i servirà per donar una primera acollida als infants i adolescents. Vox l'ha presentat com una eina per combatre l'efecte crida. El vicepresident del Consell de Mallorca és Pedro Bestart.
És que estiguin aquí, els han d'atendre perquè és obligació del Consell, però el que no han d'allà són els dutxes. I així llevarem que avisin a casa seva, que diguin veniu cap aquí, perquè aquí l'ujo no entendran. No?
En canvi, el PP defensa que és una infraestructura per oferir atenció especialitzada i adequada als menors. El president de l'IMAS és Guillermo Sánchez.
Yo no hablaría de lujos o no lujos, hablamos de la mayor eficiencia de los servicios públicos. Es decir, creamos servicios que se adecuen a las necesidades, que son diferentes en uno y otros casos, y por tanto Centous cumplirá los requerimientos de las necesidades de servicio de primera acogida para los menores extranjeros no acompañados.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Són les 8:13. Avui, segon dia del judici, amb jurat popular a l'audiència contra una dona acusada de matar presumptament un home gran dependent a Eivissa. La fiscalia, que en demana presó permanent revisable, la major condena, apunta a un mòbil econòmic, mentre que la defensa assegura que l'acusació es fonamenta únicament en la sospita d'una de les filles de la víctima, que tenia 77 anys i que va morir després d'haver-se incendiat casa seva a ses païsses. Els fets es remunten al 3 d'agost del 2023. Ivonne Aranyó.
La fiscal creu que la presumpta responsable va actuar guiada per motius econòmics. Alega que la dona tenia una relació sentimental amb un dels fills del matrimoni i havia cuidat els seus pares. Per això tenia les claus del domicili. La fiscal Carmen Navarro l'acusa del delicte d'assassinat perquè diu hi havia intencionalitat.
Entendemos que Isabel Castaño Nieto tenía la intención clara de matar a Francisco porque el medio utilizado es el incendio de la vivienda. Consideramos que una muerte sería un homicidio, pero cuando está grabada por alevosía, se convierte en asesinato.
La defensa parla d'una acusació injusta que neix d'una sospita personal d'una filla de la víctima. A més, alega que no hi ha evidències científiques ni cap mostra d'ADN. Cándido Valladolid és l'advocat de l'acusada.
Hasta donde yo tengo conocimiento, no ha demostrado nada. Son opiniones, sospechas, dudas. Puede ser, pero nada, nada firme, nada firme.
L'advocat particular, Bochica Habitata, ha defensat que l'acusada en presó des de fa 2 anys i 3 mesos no hagi volgut declarar i ha dit que cerca justícia per la família.
Quítense de la cabeza el hecho de que por el hecho de que no existan pruebas directas no se pueda condenar a alguien. El caso que van a juzgar ahora Ron tiene un poco de las dos, pero consideramos que la acusada es culpable porque hay pruebas plenamente que así lo acreditan.
El judici s'allargarà 2 setmanes.
I la Fiscalia demanarà 12 anys de presó per Miquel Terrassa, acusat de matar el seu germà a martellades el passat mes de febrer a Sa Pobla. Ho avança el diari Última Hora. Terrassa es troba actualment en llibertat amb càrrecs després que el jutge va considerar que no hi havia risc de fugida.
Els fets es remunten al 9 de febrer passat, quan Miquel Terrassa va anar fins al domicili de sa mare. Allà va tenir una forta discussió amb el seu germà major, que és tot psicòman des de feia molts anys i també vivia a l'habitatge. Segons recull l'escrit de la Fiscalia, Miquel Terrassa va relatar que feia anys que el seu germà robava i feia la vida impossible a sa mare. El dia dels fets, l'acusat es va adonar que el seu germà havia introduït 2 amics més, també toxicòmans, dins casa seva. Després de la discussió, Miquel va anar al seu taller i va agafar un martell de grans dimensions amb el qual va atacar el seu germà, que va morir a son espases a l'hospital 3 dies després. Miquel Terrassa, que va avisar al servei d'emergència després de cometre l'agressió, va quedar en llibertat amb càrrecs 3 setmanes després de ser detingut. De moment, a la data del judici, no s'ha fet pública.
Són les 8 i 16 minuts. La Conselleria de Salut recula i assegura que complirà la futura llei antitabac que prepara el govern central. L'avantprojecte prohibeix fumar i vapejar a les terrasses de bars i també inclou la prohibició que els menors fumin. Fins ara aquest darrer punt no estava regulat, ja que la prohibició es limitava a la venda de tabac.
La consellera de Salut, Manuela García, ha assegurat que l'executiu acatarà la normativa estatal. Una vegada aprovada, són declarades de la consellera després de saber que el càncer de pulmó és el tercer més diagnosticat tant en els homes com en les dones a les Balears.
El tabaco es una de las principales causas de muerte evitable, que estamos hablando de que es la tercera causa de cáncer diagnosticado en Baleares, y sobre todo tener en cuenta que hay un incremento importante de mujeres que son diagnosticadas de cáncer de pulmón y que probablemente esto tenga que ver con el inicio más tardío en el hábito tabáquico de la mujer.
García també ha volgut destacar que s'ha incrementat la xifra de persones que han aconseguit deixar de fumar. L'any 2022 ho feren 91 fumadors i la xifra es va elevar a 184 persones el 2023. Va ser gràcies a la posada en marxa dels grups de tractament del tabaquisme.
I aquesta setmana el sindicat Esteir reclamarà a Madrid que els 18.000 treballadors públics dels ajuntaments i els consells insulars de les Illes puguin percebre un complement de residència. A partir de l'any que ve, els més de 43.000 empleats de la comunitat autònoma començaran a cobrar aquest plus. Això serà possible gràcies a l'acord autonòmic que es va assolir a principis d'any. Aquesta millora no es pot aplicar als treballadors de les entitats locals i els consells, ja que depenen de la normativa estatal. Carme Moreno.
Aquest dimecres, el secretari general de l'Estei, Miquel Gelabert, es reunirà amb el diputat de Sumar Més al Congrés dels Diputats, Vicenç Vidal, per reclamar la derogació del Reial Decret que regula la indemnització per residència a les administracions locals. Gelabert defensarà que totes les categories laborals percebin el mateix complement, tal com s'ha aconseguit amb els treballadors del sector públic de la comunitat autònoma. Declaracions a IBETA Ràdio.
Sí, nosaltres tenim una quantitat de referència que són les que negociarem amb aquest acord autonòmic d'abril d'enguany. Nosaltres tenim una quantitat de referència i un criteri com és també que no se faci distinció de grups. Nosaltres ho plantegem en aquest sentit. Òbviament defensarem les mateixes quanties i que tothom cobri el mateix.
En la reunió, l'Estei plantejarà una altra proposta: posar fi a la retallada salarial de l'any 2010 del govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, a les pagues extres i les retribucions mensuals, que encara s'arrossega. Parlant, diu Gelabert, d'una retallada mitjana del 5% pel que fa a les pagues extres.
aquí hi va haver una retallada mensual, però també hi va haver una retallada de les pagues extres. Què passa? Que les pagues extres, on es reflecteix més quantitativament, és en els grups superiors. El grup A1, A2, C1... Per un grup A1, per ventura, són prop de 1.000 euros cada any. Només de minva de les pagues extres. Per tant, és una quantitat significativa.
Segons Gelabert, no té sentit mantenir aquestes retallades i espera que el govern espanyol sigui receptiu a la proposta que presentaran aquesta setmana a Sumar Més.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:21. Carlos Mazón assegura que durant l'hora baixa de la Dana no sabia que hi havia persones ofegades. Ho ha dit a la Comissió d'Investigació sobre la gestió de les riuades al Congrés dels Diputats, on també ha justificat que no va respondre al telèfon quan qui era consellera d'Interior intentava contactar-hi perquè segurament tenia el mòbil dins la motxilla.
Ha estat el primer polític a compareixer a la Comissió de la Cambra Baixa. Ha estat en una sessió molt tensa en què el diputat de Sumar, Alberto Ibáñez, li ha retret que no anés al Secopi després de badinat.
Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
¿Usted no sabía que se estaba ahogando?
No.
¿Usted puede decir aquí que ninguna de las llamadas que usted recibió ni ninguno de los WhatsApps le informaban que la gente estaba encima de los tejados?
El señor Rufián no me ha dejado contestar.
¿Usted a las 19:43 no sabía que había gente ahogándose?
Hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
¿Usted puede ratificar aquí, en serio?
No.
També la diputada de Compromís, Àgueda Micó, li ha retret que no estigués pendent del mòbil quan sabia que hi havia un avís vermell.
¿Per qué te telefona dos vegades la teua consellera y no le agarres el telèfon?
Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento. Desde luego, lo que no cabe ninguna duda es que mi actitud es exactamente la contraria a la que se ha dicho en muchísimas ocasiones. No atender a una llamada de 20 y tantas que hice no significa estar incomunicado, como se ha dicho.
No. Però un dels moments, un dels enfrontaments més tensos ha estat el que ha tingut amb el diputat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
Usted es un inútil, usted es un mentiroso.
Gracias,
usted es un incapaz.
Señor Rufián.
Usted es un miserable.
Silencio.
Usted es un homicida.
Gracias.
Y esto es un psicópata.
I Vox i PP s'han centrat en la gestió per part del govern espanyol, és el popular César Sánchez.
¿Qué hicimos mal todos? ¿O es que ustedes creen que solo falló la Generalitat Valenciana? ¿De verdad tienen ustedes el cuajo de decirle a los ciudadanos que solo falló la Comunidad Valenciana? ¿De verdad?
L'exmilitant socialista Leire Díez ha declarat davant el jutge que es va reunir en dues ocasions com a periodista amb qui era secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
I a més ha demanat anul·lar les gravacions facilitades pel fiscal Ignacio Stampa, en les quals es presenta com la mà dreta de l'ara empresonat, ja que diu que no els coneix i sosté que estan manipulats. Denuncia que vulneren drets com el de la intimitat o el dret a les comunicacions. Recordem que Díez està acusada de liderar un pla contra la UCO i de presentar-se com una persona de de gran influència dins del PSOE, cosa que el partit desmenteix.
I a la crònica política d'avui, a l'agenda política, hi ha un acte important perquè el president d'Ucraïna visita Espanya amb l'objectiu de demanar més ajuda per fer front a la guerra amb Rússia. Es reunirà amb el seu homòleg, Pedro Sánchez, amb qui es preveu que signin acords bilaterals.
S'escenificaran a l'entesa un any i mig després d'haver subscrit un altre pel qual Madrid es comprometia a lliurar 1.000 milions d'euros a Kiev, que podrien arribar als 5.000 milions el 2027. Això serà l'hora baixa, però la ronda de trobades comença a primera hora d'aquest mateix dematí, a les 9:30, encetarà les reunions amb Zelensky, els presidents del Congrés i també del Senat, i ja més tard, després d'haver-se vist amb diferents personalitats, es conferenciarà amb el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela.
Són les 8:25, ara als esports.
Informatiu Matí. Esports.
Avui torna la Lliga de Primera Divisió de Futbol Sala. L'Illes Balears Palma Futsal rep el líder de la competició. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Palma Futsal rebrà el Pozo Murcia al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix avui, quan siguin les 7:30 del vespre. El conjunt mallorquí cercarà una nova victòria davant un rival que només ha perdut un partit i que suma 9 victòries consecutives. Sentim l'entrenador Antonio Vadillo.
Es un equipo que no va a exigir mucho. Quizás será el mejor equipo que nos vayamos a enfrentar de lo que llevamos de temporada y evidentemente nosotros tendremos que hacer las cosas muy bien para sacar los puntos, ¿no? Necesitamos hacer un partido de nuestras mejores versiones y a partir de ahí pues será un partido equilibrado y disputado.
L'Illes Balears Palma Futsal Pozo Murcia el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7:30. I també en futbol sala, a la Copa del Rei, el Gasifret Atlètic jugarà avui contra un primera divisió. El Jaén visitarà Blancadona quan siguin les 8 del vespre. Els eivissencs intentaran donar la sorpresa a la quarta ronda de la competició i superar un rival d'una categoria superior. Sentim el jugador del Gasifret, Pablo Moreno.
La pista, potser no són condicions a les que estan ells habituats. Entonces eso es un punto a favor para nosotros. No cometer errores, porque si en segunda división cualquier error es gol, en primera ya con mitch error ellos te penalicen. Entonces, estar juntets, esperar, tener las oportunidades y intentar aprofitarles.
En futbol, la selecció espanyola jugarà avui vespre contra Turquia el darrer partit de la fase de classificació per al Mundial. Els de Luis de la Fuente estan virtualment classificats. Sentim el seleccionador nacional.
Por prestigio. Por poner en valor lo que hemos conseguido hasta ahora. Somos primeros del mundo y queremos seguir siéndolo y además seguir siéndolo con autoridad. Por una responsabilidad y un compromiso con una afición. Virtualmente está la clasificación, pero queremos seguir ganando. Queremos seguir compitiendo. Hay un objetivo también de conseguir el partido 31 invictos. No hay premios, no hay regalos. Aquí no hay un regalo que valga. Aquí la gente se lo tiene que ganar.
Això mentre el Mallorca va tornar ahir a la feina després de 3 dies lliures per afrontar la visita de dissabte a l'estadi de la Ceràmica per jugar contra el Villarreal. A Son Bibiloni ahir van ser 8 les absències. Les dels lesionats Leo Romà, Antoni Lato i Cumbulà i la dels internacionals. D'una banda, Jan Virgili amb la selecció espanyola sub-21 que s'enfronta avui a les 6 de l'hora baixa a Romania. Recordant que Virgili va fer 2 gols a l'anterior victòria contra San Marino. D'altra banda, Morici, amb la selecció de Kosovo, s'enfrontarà a Suïssa amb un lloc assegurat per la repesca en vista el camí cap al Mundial de l'any que ve. Guinea Equatorial, per la seva banda, Momar Mascarell de titular, va perdre 2-0 contra Madagascar. El porter Lucas Bergström no va ser titular ahir al partit amistós entre la seva selecció Finlàndia i Andorra, i Johan Mojica amb Colòmbia jugarà contra Austràlia a Nova York la matinada d'avui a demà. En bàsquet, avui es juguen els vuitens de final de la Copa d'Espanya. El Palmer s'enfronta a un dels màxims favorits. Visitarà la pista de l'Estudiantes quan siguin les 8 del vespre, mentre que el bàsquet Sant Antoni, també a les 8, rebrà l'Ourense. En joc, 2 places per als quarts de final. Sentim l'entrenador del Palmer, és Lucas Victoriano.
Estudiantes es un equipo que no hace falta que lo digas, que es candidato a la Copa, al ascenso, a todos. Somos un equipo que sabemos que estamos en plena construcción o reconstrucción, que hay cambios. Creo que una de las cosas importantes es reconocernos, saber qué es lo que, por el camino por el que tenemos que continuar.
En tenis, la final a 8 de la Copa Davis arranca avui a Bologna, Itàlia, però a Espanya, amb el mallorquí Jaume Monay i la resta de l'equip, format per Pablo Carreño, Pedro Martínez, Marcel Granollers i Carlos Alcaraz, no debutarà fins dijous. Serà als quarts de final contra la República Txeca. Ahir es va incorporar a la concentració el número 1 del món, Carlos Alcaraz, recordant que el murcià va perdre diumenge a la final de la Copa dels Mestres. Ara, el debut el dubte si Alcaraz disputarà qualque partit. Sentim el capità David Ferrer.
Con muchas ganas de empezar ya la competición. Después de la remontada que tuvimos contra Dinamarca, que podamos estar entre los ocho mejores, pues es algo que apreciamos y con la ilusión y motivación de hacer un buen papel.
I en motociclisme, a Moto2, Izan Guevara tornarà a córrer en Yamaha després d'aconseguir la seva primera victòria a la categoria. El pilot mallorquí ha renovat amb l'equip italià.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ara són les 8:30. Repassam quines són les claus d'aquest dimarts. El vicepresident del govern, Antoni Costa, compareix avui al Parlament per donar compte de les negociacions sobre els pressupostos de la comunitat per al 2026.
El PP espera que serveixi per accelerar un acord per encarrilar almenys l'aprovació del sostre de despesa. La sessió parlamentària comença d'aquí a mitja hora a les 9.
I a Madrid, el Consell de Ministres ha d'aprovar avui el sostre de despesa i la senda d'estabilitat per poder avançar en l'elaboració dels pressupostos generals a l'Estat.
Això quan ahir es varen reunir amb les comunitats i varen anunciar una nova proposta de finançament autonòmic. L'executiu balear en va sortir escèptic i reclamen que la negociació sigui multilateral i conjunta.
A les 8:45 minuts serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Menorca, un centenar de familiars d'usuaris i treballadors de la residència geriàtrica de Sant Lluís s'han concentrat aquest dilluns capvespre a les portes de l'edifici per denunciar la mala gestió que asseguren que fa Serveo, que és l'empresa que des del març en té la concessió. Atzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Denuncien la falta d'atenció als residents derivada del poc personal que hi ha contractat. Alguns dels lemes que s'han pogut sentir són: el geriàtric és un servei, no un negoci, o menys discursos, més recursos. L'Ajuntament de Sant Lluís també és objectiu d'aquestes queixes. L'acusen d'haver realitzat els plecs de la concessió al mínim de condicions legalment exigibles i de no tenir en compte el nivell de dependència dels usuaris.
El Partit Socialista ha demanat la dimissió del conseller de Mobilitat i Transport d'Eivissa, Mariano Joan, pel retard en la nova contracta dels serveis de transport públic. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Des del Consell asseguren que ells estan actuant amb la màxima celeritat i no poden evitar que les empreses posin recursos a la licitació que diuen s'ajusta plenament a la legalitat. Per part seva, els socialistes lamenten que la proposta d'adjudicació definitiva no es va executar fins al 20 d'octubre i diuen que si s'hagués fet abans ja es podrien tenir resolts els dos recursos presentats.
Sa Pobla, Mallorca, estrenarà nou centre escolar el curs 2027-2028. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Aquesta és la previsió de la Conselleria d'Educació després que ahir es col·locat la primera pedra del futur CEIP Margalida Maria Socies. Aquest nou centre tindrà capacitat per acollir 450 alumnes, que seran d'infantil i de primària, i té un pressupost de més de 7,5 milions d'euros. Fa 8 anys recorden que veïnats i ajuntaments reclamaven aquest nou centre després que s'haguessin d'habilitar aules modulars al CEIP de Can Cirera Prim.
I avui dedicam l'entrevista a parlar d'animals i de veterinaris.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Es reprenen amb força les manifestacions del sector dels manescals contra l'anomenada llei del medicament veterinari. Els professionals rebutgen la normativa del govern espanyol perquè asseguren el rest d'autonomia en l'exercici de la seva professió. De fet, avui matí protesten davant el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a Madrid. Aquí a les Illes, el Col·legi Oficial s'ha sumat a la causa. Per això saludam a Anna Sancha, que és vicesecretària del Col·legi Oficial de Veterinaris de les Balears. Bon dia.
Hola, bon dia.
Els veterinaris reclamau respecte al criteri clínic com a base de la medicina, la derogació del Reial Decret, també que redueixi l'IVA sanitari i s'equipara amb la resta de professions sanitàries. Per què demanau aquestes peticions?
Bé, des del Col·legi Oficial de les Illes Balears sempre donarem suport a qualsevol iniciativa que sigui en defensa de la professió, sigui convocada per un comitè clínic o a través de l'Organització Col·legial Veterinària. Per què ens manifestam? Pues realment perquè s'adapti, la legislació s'adapti a la realitat de la clínica veterinària, que actualment no està basada, no està adaptada a la clínica real que nosaltres tenim a la clínica veterinària. M'explic. Nosaltres el que fem, la legislació està basada pràcticament, és com ha sigut una adaptació de lo que és la medicina humana que s'ha adaptat a la clínica de petits animals i a la clínica veterinària en general. ¿Vale? No podem, no se'ns té en compte el criteri clínic respecte a lo que són les prescripcions i lo que és el presbet en si, per exemple. Demanam una legislació adaptada que ens deixin prescriure tota aquella medicació que nosaltres creiem, és a dir, nosaltres estem molt fixats en les fitxes tècniques i no ens deixen adaptar-nos a lo que és el criteri veterinari. Estem molt acotats, estem d'acord en lo que és la comunicació, en lo que és tota la prescripció veterinària, la traçabilitat del medicament, però al final estem com acotats. No, la llei no s'adapta bé a les necessitats reals de la clínica veterinària.
Clar, per exemple, això, quan una persona du un animal a una consulta, un animal domèstic, en què se pot traduir? És a dir, a nivell pràctic, que segur que molta gent que tingui mascotes se demanarà si això pot retardar, per exemple, un tractament a un animal. Podria passar això amb aquesta nova llei que ja fa un temps que s'aplica?
Evidentment, és a dir, nosaltres hem de fer una traçabilitat d'aquest medicament, hem de fer registres, hem de comunicar, hem d'adaptar aquest tractament, aquesta medicació, però què passa? Que falla en el punt final, és a dir, la llei no ens permet, per exemple, abastir els nostres clients amb la quantitat justa i necessària d'aquell medicament necessari per al tractament final dels nostres pacients. És a dir, és totalment, no té cap sentit ni cap lògica que tinguem una normativa tan acotada i una normativa tan restrictiva respecte a molts temes que estem d'acord en comunicar, però bueno, ens plantegem si aquesta comunicació és efectiva, no està duplicada, etc. I al final de tot ens obliguen a fer unes prescripcions d'una sèrie de medicaments que estan, per exemple, en formats de 20, 30 o 100 comprimits. Ara, per exemple, un exemple en la clínica d'exòtics o quan tu tens un animal de baix pes, ¿vale? pues, en comptes de poder nosaltres abastir, per exemple, aquell client directament amb 2, 3, 4 comprimits, que millor no necessita més, la llei ens obliga a fer una prescripció de formats, que això és un altre tema que tenim uns formats, tenim pocs formats i destinats, per exemple, en veterinària, no és com en humana. Nosaltres tenim moltes espècies, aquests registres han d'estar determinats per aquella espècie i aquella patologia, és a dir, les fitxes tècniques són molt restrictives, doncs quan arriba el moment de vestir en els nostres clients del tractament, la llei no ens permet l'ús racional del medicament. És a dir, ens obliga a fer prescripcions. Si tenim un cas, per exemple, d'un gat, d'un moixet que necessita, jo li has de donar una gabapentina de 50 mil·lígrams que no existeix, per exemple, jo has de fer una prescripció d'un medicament que és una gabapentina d'humana de 100, perquè no tenim gabapentines, per exemple, de veterinària. Tenim unes altres formulacions, però una gabapentina no. Entonces, has de fer una prescripció, o, per exemple, posem el cas d'un antimicrobià, encara més, per què has de fer una prescripció d'un antimicrobià que estic segura que li sobraran comprimits en els nostres clients, quan jo puc abastir el meu client amb la quantitat justa i necessària.
Anna Sancha, vicesecretària del Col·legi Oficial de Veterinaris de les Balears, moltes gràcies per atendre'm aquesta telefonada d'Ivetra Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
I recordem que avui aquest col·lectiu de professionals es manifesta davant el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a Madrid. Així hem arribat a les 8:39.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'anava bé.
Ara sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, igual que és meu cas. El meu cas també és un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
Se va morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut, a IB3 Ràdio.
Falten 20 minuts per les 9 del matí. Avui a l'informatiu matí vos explicam que el projecte socioeducatiu Naum compleix 25 anys d'intervenció social i educativa a la barriada de Sant Roca de Palma, però també s'ha estès a Sant Anglada, Sant Serra la Vileta, Sant Rapinya i el Camp d'en Serralta. Durant aquest camí han acompanyat i ajudat centenars d'adolescents a escriure la seva història. De fet, avui coneixem el cas d'en Rafa Campos, que ara té 27 anys, però que està vinculat a Naum des dels 12.
Vaig trobar una família que me va acompanyar, me va entendre, me va apoyar, me va explicar, me va fer sentir que valia més de lo que jo me creia.
En aquell moment el seu pare treballava, la seva mare estudiava i feia feina i no volien que estigués tot el dia al carrer, així que l'única opció que li donaven era passar les hores baixes a casa seva padrina. Això fins que un company de classe li va fer descobrir aquest espai Naum i va trobar una alternativa.
De les activitats lúdiques els dimarts, els dijous, però això només era el principi d'una llarga història. També va anar després a reforç escolar, va formar part del programa de voluntariat i el varen acompanyar en el món acadèmic i també professional.
Tenir els educadors que tenia va ser una salvació. Les notes que tenia no vaig aconseguir l'ESO. I ells van ser el que ens van acompanyar per fer el que ara és un PQI d'administració, auxiliar d'oficina. Vaig poder fer les pràctiques aquí i en acabar les pràctiques na Margelida me va dir tenim un lloc de feina i si el vols és per tu. Clar, jo era és quan tornar el que ells me van donar. Un nivell de vida que potser si no hagués conegut Naum no el tindria.
El projecte té la raó de ser en la lluita per la cohesió social i per donar resposta a les necessitats dels veïns. La directora general i una de les fundadores és Margelida Jordà, recorda el context que hi havia l'any 2000 quan varen obrir les portes.
I aquí havien passat de dues treballadores socials a no haver-hi res, més que la treballadora social de Càritas, venir 3 hores setmanals. Clar, varen dir, deia, és hora aquí que faguem qualque cosa, perquè, clar, se donava un poc, men, com a bé de dir, no vull dir vandalisme, però vaja, pues que res no era el millor que pogués passar.
El primer programa educatiu que varen implantar va ser el de l'empisteria. Així, en els inicis, varen començar a treballar amb adolescents grans de 16, de 17 anys, però han anat ampliant la franja d'edat i també afegint serveis. Ara ofereixen acompanyament a totes les etapes vitals. La directora tècnica de Naum és Eva Planelles i explica que cada vegada tenen més casos d'èxit, però reconeix que és una feina que s'ha de fer de mica en mica.
Nosaltres no podem afrontar els problemes estructurals d'un sistema des igual. Nosaltres intentem ajudar les persones que venen aquí. La força del context és molt potent. Vull dir, perquè els models que tenen des de que ells són petits, des de molt petitons fins que arriben adults, són els models que tenen en el seu entorn. Nosaltres som una excepció.
D'aquesta manera fan el quart de segle, 25 anys, i ho fan amb una nova notícia, i és que ja són Fundació Autònoma. Per això demà dimecres celebraran aquesta trajectòria amb una gran gala. Serà a les 6:30 de l'hora baixa al Teatre Mar i Terra, a Palma.
I quan són les 8:43 minuts, vos explicam una notícia que hem conegut aquesta matinada de la Crònica Internacional, i és que el Consell de Seguretat de l'ONU ha aprovat el Pla de Pau per la Franja de Gaza elaborat pels Estats Units. Entre els 20 punts, ho recordam, inclou establir a l'enclavament palestí una força internacional fins al 2027.
S'ha aprovat per 13 vots a favor, cosa que ha agraït el president dels Estats Units davant l'ONU, Mike Waltz.
Thank you to the council members for this historic and constructive.
Gràcies per la resolució històrica, ha dit el representant, volien dir, dels Estats Units davant l'ONU, Mike Waltz. També ha apuntat que aquesta iniciativa assegura que el poble de Gaza es pugui alimentar i no permet que Hamas es reconstrueixi. Ara bé, la Xina i Rússia s'hi han abstingut en aquesta votació. Denuncien manca de claretat, critiquen la rapidesa del procés, ja que entenen que el document no reflecteix un compromís suficient amb la solució dels dos estats.
D'aquí uns segons arribarem a les 8:45 minuts. Ara vos deixam amb la informació de cada illa, amb les notícies de proximitat, a les desconnexions insulars de l'Informatiu Matí.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Sa Pobla estrenarà un nou centre escolar al curs 2027-2028. Aquesta nova escola tindrà capacitat per acollir 450 alumnes d'educació infantil i també de primària i té un pressupost de més de 7,5 milions d'euros. Fa 8 anys que veïnats i ajuntament reclamaven aquest nou equipament educatiu, tot això després que s'haguessin d'habilitar aules modulars al CEIP de Can Cirera Prim. Tot d'una borda tallarem aquesta informació, però abans volem com se circula arreu de les carreteres de Mallorca. Per això connectam amb la DGT. Laura Moro, bon dia. Quina és aquesta situació a hores d'ara?
Muy buenos días. Pues en estos momentos destacar retención en la autopista de Inca en sentido Palma a la altura de la salida de Santa María por un accidente sin importancia que tiene a esa altura el carril izquierdo ocupado. Después, más adelante, encontramos también retención en lo que es la llegada a Palma en el enlace con la vía de cintura. Y allí en la vía de cintura también encontramos detención como cada mañana en sentido András desde la altura del Estadio Balear hasta la altura de la salida de la carretera de Sóller. Esto es todo por el momento. Muy buenos días.
Moltes de gràcies. Aquesta és l'actualitat de la xarxa viària de Mallorca. Són les 8:46 minuts. Ivan López és el control tècnic i nosaltres vos detallem ara aquesta informació i moltes altres.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho han dit, han començat les obres del nou centre educatiu d'infantil i primària de Sa Pobla, tot això després d'any de reivindicacions per tenir un espai que respongui a l'augment de la ràtio d'alumnes i també a l'increment de la població d'aquest municipi. Aquest nou CEIP tindrà una capacitat per a 450 alumnes i permetrà posar fi a la situació provisional del centre modular de Can Cirera Prim, a més d'oferir una infraestructura estable i de qualitat. El termini d'execució és de 18 mesos amb una inversió de més de 7,5 milions d'euros. Olivia Navarro.
El projecte preveu la construcció d'un edifici principal amb planta baixa i dues plantes que acolliran 6 aules d'educació infantil, 12 de primària i una aula UECO per alumnes amb necessitats especials, a més d'espais complementaris i serveis. Un segon bloc perpendicular a l'edifici principal allotjarà l'àrea d'administració, el menjador i el gimnàs. El nou centre també tindrà jardins i pistes esportives. La presidenta Marga Proens ha assistit aquest dilluns a l'acte de col·locació de la primera pedra.
Col·locam la primera pedra de la nova escola de Sa Pobla. Una escola que era de justícia i que dona resposta a la demanda de la comunitat educativa i de les famílies de Sa Pobla i que reafirma l'aposta d'aquest govern per dotar en els alumnes i en els docents d'espais dignes, moderns i adaptats a les necessitats educatives del present, però també mirant ja cap en el futur.
El batlle de Sa Pobla, Biel Ferragut, ha recordat que és un projecte que ve d'enrere.
Avui és un dia molt important per Sa Pobla, perquè posam en marxa un projecte molt esperat. Ja fa uns quants anys que va començar aquest camí. L'any 2018, l'Ajuntament de Sa Pobla va iniciar el procés per cercar un solar per fer-hi una nova escola i donar resposta a l'augment de ràtios que patien els centres educatius.
I continuem parlant d'educació o de determinades informacions que se relacionen amb equipaments educatius, perquè la ciutat de Manacor impulsa ara la iniciativa Entorns Escolars Segurs per reforçar això, la seguretat dels alumnes a les hores d'entrada i de sortida de cada centre. L'objectiu és fomentar que els infants vagin a escola a peu o amb bicicleta i que hi puguin arribar de manera segura.
A partir d'ara, tots els accessos a les escoles de Manacor quedaran senyalitzats amb marques viàries de color verd pintades sobre l'asfalt. L'objectiu és fer saber als conductors que no poden accedir amb els vehicles a l'entorn més immediat dels centres a les hores d'entrada i sortida dels al·lots. Els accessos al CEIP Simó Ballester ja estan pintats de color verd i pròximament s'hi senyalitzaran els de la resta dels 15 centres escolars que hi ha a Manacor. A més, cada escola tindrà un espai per estacionar-hi bicicletes i patinets. L'objectiu, fomentar la mobilitat sostenible entre els més joves.
I parlem d'escoles que acullen infants i els al·lots són precisament el públic prioritari dels actes d'encesa de llum de Nadal que aviat començaran arreu de Mallorca. I a Palma, en aquest cas concret i per primera vegada, l'encesa de llum serà a la plaça d'Espanya i no a Cort ni tampoc a la plaça de la Reina de vora el Born, com era habitual. L'any passat hi va haver massa aforament en aquests endrets i hi va haver incidents i problemes de seguretat. És per aquest motiu que l'Ajuntament n'ha canviat la ubicació a un espai que sigui més ample, on hi càpiguen més persones i hi hagi més sortides d'emergència, incloses les avingudes, que es podrien tallar en cas de ser necessari.
L'encesa de llums de Nadal tindrà lloc aquest dissabte 22 de novembre a les 7 de l'hora baixa. Enguany hi haurà més llums i garlandes que mai, amb 3.350 mòduls de llum, que són 80 més que l'any passat, i 614.000 metres de garlandes. Per primera vegada n'hi haurà a Gaspar Benàsser, a Jacint Verdaguer, a la plaça Patins, a Casca Piscol i a Son Sardina, entre d'altres. La regidora Soto, Valent Soto, ha explicat els motius pels quals l'espectacle es trasllada enguany a la plaça d'Espanya, principalment els problemes d'aforament i la manca de seguretat que va haver l'any passat a la plaça de la Reina i a Cort.
Se col·lapsó todo lo que eran las vías de emergencia en el Borne, se colapsó Joan Carles I y por tanto hubo problemas de aforo y problemas de seguridad. Al acabar el incendio de luces, a la semana hicimos una valoración y se vio que allí no era un buen espacio.
L'acte central consistirà en un espectacle musical a càrrec del grup Truí, anomenat el Ball de les Dues Estrelles.
Parlem ara d'equipaments que tenen a veure amb la salut, perquè el Centre de Salut Emili Darder de Palma ha duplicat el nombre de consultes a través d'una reforma interior. En concret, s'han creat avui noves consultes i, a més, s'ha remodelat la zona destinada a l'atenció psiquiàtrica. Segons la Conselleria de Salut, les obres s'han executat durant un any i mig i han tingut un cost de més de 300.000 euros.
L'ampliació millora la feina del metge i infermeres i també l'atenció que reben els usuaris, ja que abans els professionals tenien manca d'espai. El creixement poblacional del barri Nou Llevant ha fet necessària aquesta millora. La consellera de Salut, Manuela García, ha destacat que l'ampliació beneficiarà més de 21.000 usuaris de la zona bàsica de salut del polígon de Llevant.
Cuanto es un centro de salud que tiene una alta demanda y que realmente lo que atiende a la población, a toda la población que lo necesita en un momento determinado, en un tiempo escasísimo. Quiero decir, porque las listas de espera, que es lo que hemos estado comentando, en los centros de salud las listas de espera no existen.
La consellera de Salut també ha destacat que s'ha resolt la manca de personal de la unitat de psiquiatria de l'Emili Darder, que a hores d'ara disposa de 3 psiquiatres, 3 psicòlegs clínics, 2 infermeres i un treballador social.
I per la mare de Medi Ambient, perquè aquest dia s'ha fet 24 anys, per ventura ho recordeu, del gran temporal que l'any 2001 va tomar una gran quantitat d'arbres. Es calcula que el novembre de l'any d'aquell any varen ser gairebé 5 milions d'arbres, alzines i sobretot pins que quedaren en terra. Va ser aleshores que va sorgir la idea de crear una entitat per a conscienciar la població de la importància dels boscos i com una correcta gestió ajuda a prevenir incendis.
I aquest, de fet, és l'origen de la xarxa forestal, un organisme impulsat pel mateix govern que inclou persones i entitats amb l'objectiu d'explicar als ciutadans la realitat dels boscos de les Illes Balears mitjançant sortides, xerrades, tallers i reforestacions. I de per commemorar aquest escenari, aquest aniversari, la xarxa forestal ha organitzat de Mapollença una sèrie d'actes. Seran a la seu de la Fundació Rotgevi, la nova, on dels agents implicats a la xarxa explicaran el testimoni de la seva experiència després de més de dues dècades de dedicació. Segons el tècnic del Servei de Gestió Forestal del Govern, Oriol Domènech, la consciència dels mallorquins en relació amb els boscos ha canviat molt en aquestes darreres dues dècades.
I és veritat que en 20 anys han canviat moltes coses. Per posar un exemple, en temes d'incendis forestals, fa 20 anys teníem molts més en nombre d'incendis, teníem moltes més ignicions perquè hi havia menys consciència, menys cultura del risc d'incendi i del que pot i dels danys que pot provocar un incendi forestal tan gran com els que teníem fa 20 anys. Ara la gent està molt més conscienciada, molt més sensibilitzada i, bueno, ens estiu, en els darrers anys hem tingut molt bons números en el sentit que la gent no fa foc en l'estiu.
Aquest acte d'aniversari de la xarxa de Forestal i d'Os seran precisament avui a Pollença, quan també el geògraf Miquel Àngel Marc hi oferirà un tast de toponímia forestal a Pollença, una xerrada divulgativa sobre el bosc d'Ausinàs i també de Pinàs. Recordem, aquest aniversari serà avui a les 6 de l'hora baixa, Pollença, al centre de la ciutat. Amb aquesta informació haurem arribat a les 8:55 i, per tant, continua ara l'informatiu matí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9 del matí per la Mare de Cultura, de teatre. Després de l'èxit de la darrera novel·la de Lucía Pietrelli, Deimos, ara arriba als escenaris. La companyia Mai Moren n'ultima els preparatius de l'adaptació teatral. S'estrenarà el 13 de desembre a Alaró.
Deimos és una illa on no existeix la mort, un lloc suspès en el temps etern, ple de silencis, d'una estranya set de comprensió. Carme Serna, membre de l'equip de direcció i també de la dramaturgia d'aquesta obra, explica quin és el tema central de la novel·la.
Sa mort, jo crec que seria un dels grans temes de sa novel·la. Aquí està present constantment, és una illa on no moren, on no s'ha mort, on se diu eternament, que no deixa de ser una manera de morir, també.
Adaptar la novel·la de Lucía Pietrelli ha estat un repte formal de la companyia Mai Moren, que afronten amb cura i amb respecte pel test, explica Serna.
Una novel·la, un text narratiu d'Urlones Teatre, sí que requereix pensar en quins elements formen part del fet teatral.
El llenguatge escènic es construeix amb un cor d'intèrprets, una atmosfera gairebé onírica i la fusió de tècniques diverses.
Ara vos demanam, sabeu quantes illes hi ha al món? Illes de veritat i de ficció, les que les llegendes han fet eternes, les que el turisme ha destrossat, i d'un milió, però en poden ser moltes més. De totes aquestes en parla el seu llibre el periodista Jaume Bartolí, un treball a mig camí entre llibre de viatges i assaig, que és també un cant d'amor a aquests paisatges que són tan nostres. Sandra Martínez.
Un amor que, com en tanta altra gent, va començar quan era infant, a través de la literatura, que ha tingut sempre a les illes un tema d'inspiració inacabable.
Me les he trobat des de petit, les illes. Me les he trobat al Tintín, després me les vaig trobar als llibres d'en Brighton, me les vaig trobar als llibres de Jules Verne, als llibres d'aventures, després va venir la Illa del Tresor. Les illes són molt literàries, de fet, perquè porten moltes coses en si, porten la idea de l'aventura, la idea d'una mica del misteri, la idea de llocs petits i a la vegada que es poden conèixer a fons.
I aquesta passió incipient el va portar a voltar per mig món, per moltes d'aquestes illes i saber-ne la història. Illes del Mar del Nord, de la Polinèsia, illes a punt de desaparèixer pel canvi climàtic, paradisos amenaçats per un turisme que ha sortit de mare. I sí, és que Mallorca també és un d'aquests petits mons que concentren grans històries.
El turisme massiu és destructiu. Això passa a Mallorca i passa a Barcelona i a Venècia. S'hauran de posar números claus, s'haurà de posar entrades per entrar a Mallorca. Hi haurà d'haver-hi un número limitat de persones que poden anar cada any a Mallorca. I amb les petites de França que ja ho fan.
I amb el coneixement que dona haver tocat amb les mans tants d'arxipèlags, amb quin d'ells es quedaria? On podríem trobar Jaume Bartrolí? Quina seria la seva illa escollida?
Jo m'aniria a viure a una illa grega petita. D'aquestes illes que només hi ha un poble i que les pots fer tot a peu, que vas coneixent a tothom, que tens el mar blau d'aquest Mediterrani que teniu a Mallorca i que hi ha també a Grècia aquest mar transparent i aquest blau profund, net, seria el meu lloc ideal en aquests moments.
Assegura l'autor que sí, que encara en queden d'aquestes illes, però que més val mantenir-les en secret. Un milió d'illes, petits mons que concentren grans històries, l'acaba de publicar Ara Llibres.
I uns segons, arribam a les 9 del matí i repassam tots els titulars d'aquest dimarts. Són les 9, ara resumim els temes més destacats d'aquest matí de dimarts. En aquests moments comença la sessió del ple del Parlament en què el vicepresident del govern, Antoni Costa, compareix per donar compte de les negociacions sobre els pressupostos de la comunitat per al 2026.
El PP espera que serveixi per accelerar un acord per encarrilar almenys l'aprovació del sostre de despesa amb el suport dels socialistes o vots. Ara bé, Llorenç Pou, del PSIP, creu que hi ha una manca de voluntat real de voler arribar a un acord, mentre que Manuela Canya de vots critica les negociacions PP-PSOE.
Falta d'interès real del govern del Partit Popular per avançar amb el sostre de despesa i segurament aquesta falta d'interès té a veure amb els seus problemes de gestió. És un govern que està paralitzat.
És el bipartidisme de sempre. No nos sorprende nada.